Disculpa.
És tot. Per ara són les 3 i 4 minuts. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1111. Heu de saber que avui, a les 3 i 46 minuts, comença la primavera.
I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes, amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor.
Bon dia. Per romans clàssics només hi havia dues estacions, una de molt llarga i l'altra de més breu. La primera era la suma del que ara en deim primavera, estiu i tardor, mentre que l'estació més breu era l'hivern, conegut com a hibernuntes tempus. Com que l'estació més llarga comprenia mesos de calor intensa i mesos de calor no tan forta, varen començar a referir-se al que ara és la primavera amb el nom de primavera, és a dir, primer estiu, i després va passar a dir-se primavera, d'on va sortir efectivament la paraula primavera. I avui, divendres, d'aquí una estona, a les 3 i 46 minuts, comença la primavera. Això vol dir que acaba l'hivern, els dies s'estiren i reneix la natura. És per això que trobem moltes dites i refranys que parlen de l'arribada de les oronetes, la floració i també de la inestabilitat meteorològica d'aquesta estació. Ja sabem que la primavera és l'època de l'any amb més connotacions positives, per exemple, quan volen dir que una jove i que té un futur per davant, deim que és a la primavera de la vida. I també deim que la primavera la sang altera. Un clàssic de les dites primaverals, com també ho és, una flor no fa estiu ni dues primavera. I avui obrim la primavera des de la Casa Museu Blai Bonet de Santanyí, on som en directe per donar el sus a l'any Blai Bonet i a totes les activitats que es duen a terme per celebrar els 100 anys del naixement de l'escriptor santanyiner, que, per cert, té aquesta poesia titulada Primavera Alta. Diu així: més envant, xiprer meu, vull ser palmera, voluntat vertical amb rens de palma, inclats per l'influència de l'amor. Sensibles als dolços de la lluna pura, palmera alta vull ser, tan alta que la veus del qui passin sota els dàtils m'arriba ja picada de calàndries. Blai Bonet, començam.
Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sí que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a les 3 a les 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui un programa molt especial, en directe des de la Casa Museu Blai Bonet de Santanyí, Casa de la Poesia, amb motiu d'aquest Dia Mundial de la Poesia, que serà demà, dia 21 de març, i un programa cap i cua, perquè feim el capítol de Tèntol Ràdio número 1111. I com sempre, però, tindrem totes les lletres. I avui aquí també les saben totes, des de Palma i des de Santanyí, són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. I doncs sí, bon dia. Com estàvem aquí des de la Casa Blai Bonet de Santanyí? Tenim en Celestia Lídia, com anem?
Bon dia.
I també en Miquel Junc.
Bon dia, quina... un privilegi, sí, sí, és aquí, jo.
Sí, eh?
Quina meravella de lloc, com som ara mateix.
La primera planta, i veiem el corral d'en Blai.
I quan pega el solet, també està bé aquí.
I la camilla, que també és un emblema fantàstic de Blai Bonet.
Clar, aquí on som era la portassa de casa seva, i observàvem la finestra del seu quarto i també la camilla seva.
Aquest museu, aquesta casa de Blai Bonet, que va ser inaugurada fa tot just 2 anys i que és un lloc fantàstic, és una poeteca, és una biblioteca, és un espai de conversa, de poesia, de residència i també fons de molt de poetes com Damià Huguet, Antonina Canyella, Josep Maria Llompart i, òbviament, Blai Bonet. I avui celebrarem aquest centenari del naixement de Blai Bonet aquí, des d'aquesta casa magnífica i també des de Palma, perquè allà hi tenim en Xisco Nadal. Xisco, com estàs?
Molt bon dia, companys. Escoltant-vos, com és de preciosa la casa de Blai Bonet, casa a la que jo n'he pogut anar, però no passa res. Mentre hi vaig aquesta ambaixada meravellosa de Tíntol, ja me l'hem per satisfet.
Xisco, has de venir a romandre un dia aquí, perquè tu, que t'agrada la poesia, aquí tenen un espai de residència magnífic.
I amb aquí hem de xerrar perquè mos convidin a romandre-hi.
Si vens a romandre, te vendrem a veure.
Sí. Perfecte.
Això no sempre que has de parlar. Arroba Consell de Mallorca.
Aida, ara faig la petició, no poso pena.
Fundació Mallorca Literària, perquè aquí som, aquesta casa magnífica del Consell i que gestiona la Fundació Mallorca Literària i que avui ens han convidat a fer el programa des d'aquí i hem preparat un programa ben especial, Celestí. Quin contingut tindrà?
Sí, jugarem a Tíntol, com cada dia, però avui des de la Casa Museu Blai Bonet de Santanyí. També repassarem l'actualitat que ens deixa el dia d'avui i en aquest programa especial des de la Casa Blai Bonet parlarem del centenari del naixement del poeta, però precisament també dels 100 anys que fa l'Escola Pública de Santanyí enguany, que precisament du el nom de Blai Bonet. L'Escola Pública Blai Bonet de Santanyí ha fet 100 anys d'història enguany. Durant aquest segle ha estat el referent educatiu del municipi i l'escola ha educat milers d'infants santanyiners. En parlarem avui amb un mestre d'aquest centre, precisament en Joan Pons Bové.
Que també és escriptor i ets alumne de l'Escola Blai Bonet, el CEIP Blai Bonet, que fa 100 anys. I també aprofitarem avui que som en aquesta casa de Blai Bonet, que fa ben poc que està restaurada i convertida en casa-museu, per fer-hi una visita guiada i apropar-la als nostres oients.
Si en tot cas se loteria, un salema compraria, un saler de sol. Quantes coses saleria en el meu saler.
La Casa Blai Bonet, centre de poesies, propietat del Consell de Mallorca, un centre cultural creat i gestionat per la Fundació Mallorca Literària, en la qual fou la llar, la casa del poeta i narrador Blai Bonet, que naixia el 1926 i moria l'any 1997. Està concebut com la Casa de la Poesia a Mallorca, un equipament consagrat per aquesta poesia dita i escrita com a expressió artística essencial i també diàleg d'aquesta disciplina amb altres llenguatges artístics. I Miquel, tindrem més coses.
Sí, sí, avui també parlarem del tren que passava per aquí, pel poble de Santanyí, perquè enguany fa 109 anys del tren del sud.
Sing about the Bucarena. I'm embarrassed to admit it, hit the soft spot in my heart.
Santanyí era la darrera aturada de la línia que unia Palma amb el sud de l'illa de Mallorca. Feia un trajecte de 62 quilòmetres en 2 hores i 15 minuts en el recorregut que anava de Palma al Coll d'en Rabassa, el Pilarí, l'Arenal, Llucmajor, Campos, els banys de Sant Joan de la Fontsanta, Set Salines, a Zallón Bars i fins a Santanyí, on feia la volta per tornar a ciutat. S'inaugurarà dia 21 de juliol... S'inaugurà dia 21 de juliol de 1917 i estigué 47 anys fins que el 1964 desaparegué. En parlarem amb la Sebastiana Coll, neta del darrer cap d'estació de Santanyí.
Era sí, avui, escola, tren, poesia a Santanyí i també més coses, Xisco.
Així és, perquè la tercera hora de programa, a partir de les 5, fareu una taula de poesia, una veu plena de nius en la qual hi participaran els poetes Begoña Pozo, Miquel Àngel Adrové i Lucía Pellicer. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey. El Consell de Mallorca ha organitzat per avui divendres 20 de març, previ al Dia Mundial de la Poesia, una ruta poètica pel poble de Santanyí i la inauguració de l'exposició L'Infern és el Molle, de la Casa Blai Bonet. A més, també s'ha organitzat la ruta titulada Blai Desperta, que començarà a les 6 a l'Església del Roser de Santanyí i recorrerà diversos espais del poble. I algun dels poetes que hi participen passaran avui cap vespre per el vostre redol, Maria Lida.
Podrem parlar amb aquests poetes aquí a la casa Blai Bonet i també a Palma te visitarà Xisco la nostra coreta d'aquest programa, la nostra estimada Raquel Agüeros i com sempre contra cop.
Hola corets, com esteu? Comença la primavera i a més de les portades de les revistes del Co tenim un parell de coses més. Fins després. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the
air, every sight and every sound. I de 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Com sempre, ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-9345-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O ja ho sabeu, al correu electrònic.
Oh, sorpresa!
Ai, Xisco.
M'agrada, clar, que
va... A distància, a quilòmetres.
Normal.
Tornem a fer, vinga. Ah, bé, el correu electrònic...
No, val més que no.
No, sortirà, no sortirà.
No, perquè, estimats, el delay és el mateix. Ho facem ara o ho facem després?
Clar.
Ha quedat una sorpresa com en diferit.
A quilòmetres de distància, no?
Exactament.
Bé, que ja ho sabeu, que nosaltres, que tento la roba i ivetresradio.com.
Molt bé, Xisco, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta.
Fins ara.
Miquel, tu també, fins ara.
Ara fareu una volta.
Bé,
per sa casa.
Sí, sí, que és un privilegi, això, avui.
Només hi ha un segon de retard.
Sí.
Que així ja. Se mos ha contestat tot d'una.
Coses que passen quan som a diferents bandes en el mateix moment. Però també això és la màgia de la ràdio. Com dèiem avui, en aquest lloc increïble, la Casa Blai Bonet de Santanyí, moment també per saludar els nostres tècnics i totes les persones que han fet possible aquest exterior aquí, a Camp Blai Bonet. Tenim en Lluís Menéndez i en Joan Jiménez als estudis d'Iveta Ràdio. No sé qui tenim.
En Lluís Fortesa.
En Lluís Fortesa.
Això mateix.
I també tenim els nostres companys de xarxes, en David, en Toni, en Pep Díaz, que ens han ajudat a la producció, i totes les persones de la Fundació Mallorca Literària que ens han ajudat a fer possible aquest programa. Dit això, i agraït a tothom, ara sí, arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I Idò, si vull la rabiosa actualitat, Celestí Oliver, per on passa?
Idò, sí, Margalida, la rabiosa actualitat, ja que som aquí a la casa d'en Blai Bonet, ens deu parlar d'ell, d'un escriptor santanyiner únic que enguany faria 100 anys, en Blai Bonet.
L'any 2026 es commemora el centenari del naixement de Blai Bonet i Rigo, que va néixer aquí a Santanyí l'any 1926 i moria a Cala Figuera el 1997 a l'edat de 71 anys. Blai Bonet és una de les figures més influents de la literatura catalana contemporània, considerat un dels grans renovadors de la poesia del segle XX i un trencador de l'escola mallorquina. Bonet es caracteritza per una obra original, vitalista i profundament personal, marcada per la seva malaltia pulmonar, però també per una energia creativa inesgotable. Tot i ser conegut sobretot com a poeta, premiat amb tots els grans guardons de la poesia, Bonet també va destacar com a novel·lista, memorialista, articulista, assagista, especialment en l'àmbit artístic. Novel·les com El mar, que Agustí Villaronga va adaptar al cinema, el consolidaren com una veu narrativa innovadora. Dels seus primers llibres, quatre poemes de Setmana Santa, Entre el corall i l'espiga, la seva combinació d'espiritualitat, sensualitat i autenticitat captivà a crítica i lectors.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era...
Blai Bonet va expressar en una ocasió que si hagués d'escriure un llibre que fos la descripció i l'expressió de l'ésser humà instal·lat en mi, el títol possiblement seria La casa en obres. Aquesta cita reflecteix la seva visió de la vida com un procés continu de construcció i renovació, una idea que vol transmetre aquest centre, casa seva, la casa Blai Bonet, centre de poesia, on avui fem aquest programa en directe. D'aquesta manera, el Consell de Mallorca ha complert el compromís de crear aquesta casa de la poesia, situada al carrer de Palma 74 de Santanyí, un projecte que ha passat per nombroses dificultats, però que finalment es va materialitzar el 2024 amb l'afany de fer homenatge en aquest gran autor de la literatura, poeta, prosista i pensador.
Amb un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el vol.
Perquè Blai Bonet fou poeta marcat per la postguerra, per la religió, i en la seva obra destaquen temes com, per exemple, la mort. En 10 anys, Blai Bonet va ingressar al Seminari de Palma, on va rebre influència literària de diversos autors, com, per exemple, Homer. Des de ben jove va tenir tuberculosi, fet que va determinar tant la seva vida com el seu lligam amb la seva obra. Va residir al Seminari fins que també va passar pel seu poble, Santanyí, Barcelona i Caubet, al sanatori. L'any 1998 l'Ajuntament de Santanyí el va nomenar fill il·lustre. I per commemorar l'any Blai Bonet s'han programat actes i reedicions de la seva obra, com ara el llibre Saldama, que acaba de publicar, republicar, reeditar Club Editor, o també algun dels seus poemes, com Nova York, també reeditat per 1984 edicions, i la biografia de Blai Bonet, que sortirà el mes de setembre. Avui, idò, festa grossa a la casa Blai Bonet de Santanyí, perquè s'han organitzat un bon grapat d'activitats, començant per aquest programa de ràdio, però després, a partir de les 6 del capvespre, hi ha un recital poètic pel poble, música i, sobretot, molta poesia.
Així és, idò, i és per tots aquests motius i molt més que avui hem decidit venir fins a Santanyí i dedicarem al joc de Tèntol a Blai Bonet.
Dit i fet, són les 3 i 24 minuts.
Tèntol.
Sí, som a Camp Blai Bonet, però també tenim pregunta al dia perquè també volem que participeu avui en aquest programa especial. I avui, coincidint amb l'arribada també de la primavera, cada dia 20 de març se celebra el Dia Internacional de la Felicitat. La felicitat té molt de sinònims: alegria, goig, il·lusió, joia, plaer, satisfacció. En general, d'una persona feliç, d'una persona molt alegre, deien que està més alegre que unes xirimies. O quina altra manera tenim de dir que una persona està molt contenta?
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità.
I nostri felicitats, allò que tenim avui aquí en aquesta biblioteca, en aquesta poeteca on som ara mateix de la Casa Blai Bonet de Santanyí. Quina manera tenim per referir-nos a la... feliços, contents. Celesti, tenim tres opcions de resposta.
Sí, idò, d'im més content que un gínjol, d'im més content que un rave, o és més content que un preva.
Avui m'ho posa fàcil,
sí.
Per la felicitat que duim en aquest programa. Així que per estar contents, que deim més content que un gínjol, estic més content que un rave, o estic més content que un preva. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Ja sabeu que ho podeu fer a través de l'història de l'Instagram, @tentolib3, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
I amb aquesta felicitat, feim una petita pausa i tornem tot una.
Tres ràdios, diversió.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromes i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
Aquí a la Casa Blai Bonet de Santanyí tenim dos convidats il·lustres, no vos els de perdó, tot d'un els de presentant, però abans hem de resoldre avui la pregunta. Celestí, facilíssima, però
facilíssima,
fantàstica.
Sí. Bé, quina d'aquestes frases expressa alegria? És a dir, felicitat. Mm-hmm. És més content que un gínjol, deim. Deim més content que un rave. O d'ahir més content que un preva.
Podria, també.
També.
Però
bé,
no.
Sí.
En aquest cas són els gingels que mos donen aquesta felicitat. Sí.
No sabem per què.
No ho sabem. Jo crec que un gingeler ple de gingels
Fa goig, sí. Sí. No és preciós.
Perquè tampoc el gingol no és una fruita molt preuada.
No, i no tothom en menja.
Ni tothom li agrada.
Exacte. I a vegades estan picats.
Però on podries anar a cuir? Lliurement i pentura de l'altre, no.
Arreu, clar.
Això és el que ens dona la felicitat.
Tot el dia gens
el deix. Molt ben vist. Ara tot d'una, ja començàvem a sentir els nostres convidats, així que coneguem-los, per favor.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Perquè si arriba l'hora de conèixer els nostres convidats d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa del dia, que és l'escriptor Blai Bonet. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Nicolau Dols.
Toni Vidal Ferrando.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
Jo avui venc d'Andratx i originalment jo som de Palma.
Jo som ben santanyinenc, però tot i que tinc una repadrina que era d'Eivissa i que se va morir quan hi va l'explosió d'espolvorí de Palma.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per qui feis feina, Colau?
Ai, jo faig feina per ses... Bé, per la Universitat de les Illes Balears.
Toni?
Jo ara, en teoria, faig feina per tota la família, perquè quan estic jubilat tothom te manda feines.
No me'n deixen tranquil.
Jo ho dic a vegades, que trob professors, amics, i me diuen, ah, que estàs de bé jubilat. Dic, no, felicit, jubilar-te, que no hauràs tingut tanta feina mai.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Un paper, un llapis i una biblioteca.
Jo tens llibres, sí.
Genial.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Mai és abastament.
Toni?
Jo, quan que estic jubilat, no necessito que me paguin. Ja cal de jubilat.
I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
De futbol.
En Blai Bonet també pot ser.
Els escriptors mallorquins són el meu equip preferit. Tots.
Toni?
Jo també... No em puc dir dos, també. Sí. Els meus escriptors mallorquins, de bon de veres, a més de tot cor. Però, clar, jo anava a dir el Barça, perquè som molt del Barça. I fins i tot els dies que el Barça me pareixia que estic més content. Mirau si ho som. Però, quan t'ha equipat el partit, si hem perdut, ja no hi pampús.
Quin és el seu primer record?
Ui, el meu primer record és d'un estiu a Sestanyol, de vora la mà.
Mira.
Jo m'apareixia, jo quan era petit me contaven que vaig xerrar molt prest, que vaig fer coses molt prest. I jo m'apareixia, me'n recordo un dia que jo, no sé si no caminava, que estava assegut damunt d'una taula i en revoltat de gent que me feia fer coses. O m'ho he inventat, no sé per què tenc aquest record, perquè no estic segur que sigui bo.
A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
ens han donat la llatinitat, que és més que una raça, és una civilització.
Sí, jo crec que, com que jo som un enamorat de la meva llengua, i penso que, d'alguna manera, si ens hem de remuntar més munt, la trobaríem als orígens.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
Una mica més tard, a les 11:20.
Sempre?
Sempre.
11:20?
Sempre.
Toni?
Jo entre les 11:30 i les 12:30. I feliç sempre un poc d'anar al llit, però no és per dormir. Hòstia, quan part m'he hagut de llegir és el vespre abans de dormir-me. I si ho conten a qualcú, se pensa que dius que ho llegeixes al final perquè no t'agrada. No, jo el llibre estic m'agrada més, el vull llegir un poc abans de dormir-me. Llavors som més feliç, tens un somni molt, molt més agradable.
Una actuació extraordinària.
Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
I ja vos havien dit que avui tenim un convidat extraordinari. Els han sentit respondre al qüestionari electrònic i poden saludar Nicolau Dols. Benvingut.
Moltes gràcies,
moltes
ben trobats.
Per haver fet escamí d'Andratx a Sant Antoni. Que això per un mallorquí és com...
És molt, és molt.
Fer la volta al món, no? Qui ha vengut de més a prop és Antoni Vidal Ferrando.
Sí,
com estàu?
Sí, vengut de peu. Estic bé perquè estic tan ben acompanyat que no pugui ser millor.
Que bé, gràcies, Toni. Vos coneixiu amb en Nicolau?
Sí. Havien col·laborat alguna vegada.
Sí, jo el mir.
No, jo l'havia traduït una mica, en Antoni.
Ah, sí? I sí. Mira, és que en Nicolau, amb quin autor mallorquí no has fet feina?
Sí. Això, hem de ser molt agraïts d'aquestes coses.
Ah, que sí?
Hem de ser molt agraïts, sí.
I la feina que ha fet en Nicolau Dols per reeditar, per revisar, per repassar, per estudiar, per analitzar l'obra de Blai Bonet, no li podrem agrair mai tant.
Jo estic embleat, Nicolau. Jo estic embleat. Clar, te poses dins es deixant d'un geni com amb Blai Bonet i t'arrossega. Jo ara no fa gaire que vaig venir en aquesta mateixa casa a presentar a Saldama aquesta reedició i vaig ser molt sincer quan vaig dir que hi ha determinats autors dels quals celebram el centenari que hi arriben d'una manera agònica, que els han de reeditar perquè toca, perquè han fet 100 anys. En canvi, en Blai arriba perfectament viu en el centenari i se reedita perquè hi ha interès editorial i hi ha interès dels lectors. És a dir, en Blai és viu.
És molt viu i les temàtiques que tracta també, Toni.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Ho demostra que... I això el preocupava a ell, que hi ha moltíssim de joves que la miren.
Això
vol dir que... Clar, no te pareix que això no passarà de moda. Clar, és un perill, a vegades. Per exemple, i és que... Així tot, ja dic això, però jo penso, els quatre poemes de Setmana Santa, les meves netes, entenen res d'aquell vocabulari de l'iglosi que no estan ni batiades. És un escriptor, clar, escriu per la gent de la seva època, però també li agradaria, jo crec que tot li agradaria, que en el temps que no se superà sobre. I això ell el preocupava i li agradava, però sempre deia, que això és molt modern i tal, perquè ell no va escriure només els quatre poemes de la Mare Santa, que m'apareix que era en Jaume Vidal, que deia que era el millor llibre que va escriure, jo també m'encanta extraordinàriament, però ell era un escriptor experimental, sempre era ell i no se repetia mai. És que la literatura i l'alta literatura és paradoxa, i l'alta literatura contra la seva, més paradoxa.
Sí, sí, sí. El vareu conèixer, Toni, en Blai Bonet?
Sí, molt.
El
vaig
conèixer
de molt, sí, de molt jove, perquè jo escrivia de molt jove, després vaig fer un parèntesi molt llarg, jo tenia poemes corregits, que m'havia tornat corregits. I llavors vaig estar molt de temps sense tractar-lo. Però els darrers, jo diria, els darrers 15 anys ho vaig tractar moltíssim. Mm-hmm. Me telefonava, no, no, que no vens, no vendràs avui. Llavors, és que és curiós, perquè amb en Blai, no, molt de pinó xerrant de literatura. Xerraven si ha estat un bon any d'esclat de Sants, si se llampulles van més llares...
I veníeu aquí, a seure a la camilla.
Sí, venia a seure a la camilla. Però i llavors també vaig anar, quan se'm va anar a estar a la cala, també anava aquella Figuera.
Mm-hmm. Sí. A la darreria vivia aquella Figuera.
De vos, la seva germana. Mm-hmm. Seria just... En Blai se'l relaciona extraordinàriament i s'imatge, ell i sa mare. Ell i sa mare.
Sí, sí, de fet, aquí hi ha una fotografia en sempre, sa mare, sí, en aquest corral. Fantàstica.
Però qui és... I en Blai adorava sa mare, i sa mare adorava en Blai. Sempre junts. Però qui... qui salvava en Blai? La seva germana. La seva germana se'n cuidava més d'en Blai que d'ella mateixa. Estava malalta a la clínica i quan xerraven els fills de, heu de pensar en el tio que això hi ha de prendre aquestes pastilles i ella estava malaltíssima. I en Blai, quan se va morir sa mare, li va saber molt de greu com a natural quan se mor els pares, però quan... I ell no era de fer confidències. Quan realment va tenir un disgust de mort i no la va sobreviure gaire, és quan se va morir la seva germana. Mm-hmm. No puc ni pensar que la meva germana està enterrada davant d'una llosa. No puc ni pensar-ho. Mm-hmm. Perquè ell se sentia molt protegit per la seva germana, que era més jove i més forta, més sa mare també era major. Mm-hmm. Això se diu poc, o no se diu, i jo crec que és just el deute que tenia en Blai amb la seva germana.
Nicolau, que heu estudiat tant sobre la poesia completa, que també heu revisat de Blai Bonet, parla d'aquest tema, es parla de la mort, que des d'una edat primerenca ell ja tenia com a la mort present per mort de la seva malaltia, o no?
Més a malaltia que la mort. Més a malaltia que la mort. Hem de pensar que Blai Bonet va tenir tuberculosi de molt jove, que per això, entre altres coses, va deixar el seminari, se va dedicar a altres coses, que gràcies a l'intervenció de Bernat Vidal i Tomàs, que era apotecari d'aquesta vila de Santanyí, va salvar sa pell, s'ha de dir així, li va aconseguir un lloc a un sanatori de Catalunya i per això va salvar sa pell. I la malaltia sempre present, i sobretot aquesta, la tuberculosi. I els esments continuats a la sang van una mica per aquí. I això també el du a un tema interessant, que és l'adolescència com a crisi. Crisi vol dir canvi, no? Com a moment crític de creixement, les dificultats per fer-se gran i integrar-se en el món, que això és molt explicable en una persona que no va poder créixer com de la mateixa manera que els altres, perquè per culpa de sa malaltia. Sa por de la mort també hi és, però sobretot és sa malaltia i el creixement, els grans temes d'en Blai.
Són els seus grans temes?
Són, després n'hi ha d'altres, naturalment, perquè després hi ha temes socials, de temes polítics...
S'espiritualitat.
S'espiritualitat, però s'espiritualitat va lligada amb tot això. Mm. Hem de tenir en compte una cosa. Jo l'altre dia feia comptes. Els primers poemes escrits d'en Blai Bonet que tenim, que són escrits en el seminari, són de 1942. I ell va escriure fins al final, fins que se va morir l'any 1997. Són 55 anys d'escriptura. I no va escriure poc. Va escriure molt, va mesclar gèneres, va fer de tot. Clar, en aquests 55 anys hi ha tots els corrents estètics, hi ha molt de temes, hi ha una perfecta evolució en sintonia amb el temps d'en Blai Bonet, és molt dinàmic sempre. Jo crec que hi ha una frase a Saldama en boca de sa mare del protagonista que diu: un fill és com el mar, I jo crec que en Blai Bonet és com el mar, no només com la seva primera novel·la, El mar, sinó per la immensitat. I s'hi troba tot a damunt d'aquest mar Blai Bonetia.
Mm-hmm. Esteu d'acord, Toni?
Sí.
Sí?
Sí.
Són aquests els seus grans, ho explica molt bé, Colau. Clar, és que sap quina feinada que ha fet.
Sí. El coneix bé.
El coneix bé, sí. Clar. Vols demanar-ho conèixer personalment? Sí. Tu, Colau,
no.
Vas conèixer?
No, més que una breu salutació un dia d'una conferència, no hi vaig tenir contacte directe. Això de vegades és bo per fer-se, per entrar sense prejudicis dins la literatura d'un autor, i també té la contrapartida que és cert que si el coneixes li pot veure determinades manies personals reflectides dins la literatura, però no puc dir que jo el conegués.
Enguany, en aquest any Blai Bonet, és un bon moment per tornar a rellegir o a llegir per primera vegada Blai Bonet, però no és una lectura fàcil, Toni, Blai Bonet. Sí. Depèn.
No. Els grans, com que diuen tantes coses, com que darrere hi ha tant i costa tant arribar en el seu univers, són un univers no sempre fàcil. I a més, en Blai va fer una cosa. Jo crec que experimentava, no se repetia. Uh-huh. Intentava no repetir-se.
Exacte, i se nota la seva obra.
I llavors hi ha gent que li agrada més un moment, li agrada connectar més, sí, amb uns altres.
I curiosament, Blai Bonet també té molta poesia lligada amb la primavera, i vos hem de dir que ara d'aquí 5 segons comença la primavera.
Ai.
Què trobau? O fem un contrarre, 3, 2...
I ja hi som.
Ja tenim la primavera.
Ja és aquí.
Ai, quan veníem cap aquí, ja fa la de primavera.
Aquests
trossos plens de margalines.
Enguany ha vengut així.
Ha vengut així, fa un sol aquí ara mateix, que a Santanyí. També, però era romàntic, tenia aquesta faceta... més amorosa, més romàntica, o no, Blai Bonet?
Home, té poesia amorosa, no ho neguem, però una altra vegada dins allò que poden dir que té poesia de tota casta i de tot tema, és clar que té poesia amorosa, i sobretot en els primers llibres. Uh-huh. No? Ara en parlàvem.
Sí, jo crec que en Blai naturalment és... a vegades no se veu, no se descobreix, però jo me fa la sensació que sempre va estar enamorat.
Sí?
Sí.
I de qui?
O de què?
Sí.
De moltes persones, sí, sí.
També de sa mare. Hi ha una entrevista meravellosa, ara que es digui, repassant l'obra de Blai Bonet, que li va fer en Joan Miralles. Crec, sí, que, no sé si era aquí a Santanyí, una entrevista, sí, que dura 2 hores o 3, és llarguíssima,
sí,
i que hi ha sa mare,
sí,
en aquesta entrevista.
I va dient coses.
I que la sense mare que va... Sí. Que, no, Blai, això...
Sí, sí. Va de puntadora.
Sí.
Va de puntadora, li recorda coses.
Sí, sí, sí.
Contínuament està obsessionada en dir que va anar en aquella escola i no en aquella altra. Ara no me'n record quin era un i quin era l'altre.
Perquè també hi ha un punt de geni, d'artista, no?, de Blai Bonet, perquè ell, sí, diu que és com Pasolini, és com els grans autors de l'època,
sí,
del moment.
Quan feia sonets, que malauradament no els va poder equipar, perquè em volia fer 100. Jo em faré 100. I no va aparèixer. Diu, però ja veuràs, seran com els de Miquel Àngel, com d'en Shakespeare.
Però això de Pasolini, de vegades s'ha llegit a l'enrevés. Ell, n'hi ha que han dit que ell té un gran enamorament intel·lectual i estètic de Pasolini, perquè el veu a una conferència que va fer, ara ho dit de memòria, me puc equivocar molt, l'any 64, en Pasolini, me puc equivocar molt d'any, a Barcelona. Però, i diuen, mira, ja escriu sobre el Somorrostro a partir que veu en Pasolini i no sé què, d'estètica italiana de postguerra i això. No. Ell ja havia escrit sobre les barraques del Somorrostro abans d'aquella conferència. És a dir, que un determinat moment veu en Pasolini en directe, el coneix, però són dues línies que convergeixen. No és que Pasolini l'il·lumini i a partir d'aquí ell se posi a escriure d'aquella manera. No, ja venia d'enrere, això.
Que veu que hi connecta.
Sí. Eren dues locomotores que havien de coincidir damunt una determinada estètica, això és així.
I tant. Avui, amb Antoni Vidal Ferrando i Nicolau Dols, parlam de Blai Bonet.
Pensar i contestar, tot és començar.
Ara jugarem un poc amb les paraules i amb Blai Bonet. En Toni diu, no me demaneu segon, que no passeu pena, Toni, que això és per jugar. I ara tindreu una prova en la qual haureu d'enumerar paraules relacionades amb Blai Bonet.
Sí, vinga, Colau, Toni, teniu un minut.
Tots dos junts.
Tots dos junts, sou un equip, eh? Sou l'equip Blai Bonet per anomenar, per dir títols de poemes o obres narratives d'en Blai.
Vinga.
Sí? Vinga, tens.
Vull dir el meu instants.
El mar.
Lluges de primavera.
Mister Evasió.
Comèdia.
A Saldama.
Teatre de Gran Bord.
El Poder i la Verdor.
De menjar que segons un de tants.
O Calvary, Calvary.
Ara.
El podeu ajudar, Nicolau.
Perquè ser un ping-pong, no?
Sí. Jo dic, sempre he vist que fa una temporada que em dono compte com que he fet 80 anys que se me falla la memòria, un moment determinat és que no me surt el nom ni de la meva família.
Vinga, primavera pública.
Ja, m'heu fet
el
pitjor que m'ho podia fer. No,
Gaspar Hauser, número 2.
Fem-me dir noms.
No passeu pena. I tants.
Un mes, en vols un mes.
És de res.
No s'apunta la llengua.
Sí, no sé, qualsevol l'extensió 1954.
Beníssim.
No, és que no tindríem totes cap vespre per dir no. Molt bé, perdoneu, Toni, que vos heu fet.
No, què vols dir?
Però tenim una altra prova, aquesta és més fàcil. És així.
Seguirem.
Guanya qui la sap més llarga.
Bé, ara vos farem dues preguntes per hom relacionades amb Blai Bonet. Començant per vos, Toni. L'any 2000 es va estrenar la pel·lícula El mar, la vareu veure, l'heu vista. Sí, dirigida per Agustí Villaronga, basada en l'obra homònima de Blai Bonet, protagonitzada per Manel Turi i Andreu Ramallo. La pel·lícula explica la història de dos amics que, de petits, es troben al sanatori de tuberculosos de Coubet quan ja són més grans, a Mallorca. Però la pregunta que volem fer-vos és, sabeu on es troba la possessió de Coubet, és a dir, el sanatori, de Caubet?
Sí, per haver Bunyola.
Està que sí. Efectivament, que allà escriu el mà Blai Bonet a Caubet, això en tenim constància?
No li escriu a Caubet. Eh?
No
li escriu a Caubet. Això ja... Mira, a Saldama l'escriu segur a Vilassar de Mar. I el mà el deu escriure a Barcelona, no ho sé cert ara, eh? No m'ho vull equivocar.
Sí, però vaja, que sí que va estar una època...
Sí, no, i que està centrada a Caubet, això és seguríssim.
Sí, història, sí, exacte. Molt bé, tenim una altra pregunta, Toni. L'any 2008 es va organitzar un acte literari molt especial a Nova York. Davant d'un nombrós auditori varen recitar Maria Antònia Salvà, Joan Salvà Papasseit, Maria Mercè Marçal, Dolors Miquel, Salvador Dalí o Blai Bonet. Un dels recitadors fou el músic Lou Reed, també hi havia a Patti Smith. És curiós que en Lou Reed va quedar tan impressionat dels poemes de Blai Bonet que durant un temps, quan telefonaves a casa seva, es contestava automàtic i sortia un poema de Blai Bonet.
Sí.
Sabeu quin?
Sé si història, el que no me de... Si me demanarà un nom...
Toni, tenim dues opcions.
Mira,
on
sonarà? Vols dir dos poemes.
Era el Brown, Poema inclòs dins el volum el, Nova York.
Sí, el Brown, el Brown.
Sí?
El Brown, no em porto dins el caldre.
Ai, no.
Efectivament, aquesta història és fantàstica, fantàstica. Que en Lurri, quan te'l telefonaves a casa seva, te sortís un poema de Blai Bonet, això ja és... La universalitat que tenia, també.
No, no, és que mos ha fallat la promoció externa d'en Blai Bonet i de molt d'altres. Això és...
De qui més? De qui més? Ara te poso un compromís.
No, 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 escolta, de, si parlant d'en Blai Bonet, podem anomenar els seus tres més o menys coetanis, no vull dir company de generació, perquè jo trobo que no se semblen en l'escriptura. També podríem parlar d'en Llorenç Moyà, d'en Jaume Vidal Cové o d'en Josep Maria Llompart per parlar dels que són de la seva generació. I una mica abans, 10 anys abans o 12 anys més gran, jo crec que en Villan Gómez, per exemple, també s'hauria merescut molta més, molta més fama.
Sí, sí. De fet, aquí mos ha cridat l'atenció, Toni, que en el museu hi ha una foto del senyor que està inspirat al poema del Brown, sí, que és aquest bossejador, sí, molt jove, molt primello,
sí, sí, sí,
que
sí.
No sé com, Blai Bonet arriba, li dedico un poema, i l'Urrit no se'n pot avenir que Blai Bonet no hagués estat mai a Nova York, no, i fos capaç d'escriure allò.
El que passa és que en Blai tenia una cosa que mou mala de creure, però la tenia. Ell veia un reportatge de 10 minuts damunt Nova York i endevinava més com era Nova York i sabia parlar més de Nova York que una persona que havia viscut 5 anys. Era una cosa especialíssima.
Sí, sí.
Que estava tot d'una esperit de les coses o de les coses que li interessaven. Sí, sí. I jo crec que xerava de molts llocs que no havia estat mai.
No.
I quan vaig anar a París, quan vaig anar sabia més que qualcú que vivia allà.
De fet, ara s'ha reeditat Nova York, aquest poemari.
Nova York, bé, és un extret, aquest, acaba de sortir ara una altra edició d'aquest llibre, que és un extret de la poesia completa. N'hi ha dos, que són l'Evangeli segons un de tants i Nova York, que s'han reeditat just ara, i després també, aquesta setmana mateix, ha sortit els llibres perduts, que són dos llibres que havien passat dissimulats, que són O Calvari, Calvari, que havia presentat en el premi Carles Riba 1962 i la censura el va aturar, i després els poemes els va repartir en diversos llibres, excepte, me pareix que són quatre, que no els va publicar mai, ara han sortit en aquest volum. I després també en aquest volum hi ha sortit El jove de 1971, que moltes persones se confonen perquè el 1987 va publicar un altre llibre que se deia El jove, però no era el mateix llibre. El de 1971 havia quedat en les mateixes condicions. N'hi ha més, n'hi ha mitja dotzena que no varen sortir en altres llibres, i la resta i ara els han posat junts i els han tret.
Clar. Queda obra inèdita d'en Blai Bonet? Té res que no s'hagi...
Jo, en aquests moments, que fa molt poc que en Gabriel Sant Pol han tret la segona edició i aquests llibres perduts, en pròleg, els dos llibres i estudi d'en Maria Lida Pons, estic per dir que no. Però també mos ho varen pensar quan varen treure el primer volum de la poesia completa, que devia ser el 2014 o 2015, i varen sortir un parell de poemes encara, més aquests dos llibres. Si just ara surt un plec de poemes inèdits, jo crec que tindreu un cobriment de cor. No, ja no, de veres, ja no puc pus, i crec que el que hi ha d'en Blai és tot molt bo i és molt.
Exacte.
I que, mem, llegim el que hi ha.
Exacte, ja n'hi ha, sí. Ja n'hi ha. Hi ha feina per fer, perquè és important també entrar dins el seu univers, com dèiem. Però bé, pregunta per tu, que mos queden pocs minuts, Colau. L'única obra de teatre que se li coneix...
Sí, Peret Seba.
És Peret Seba, finalista del Premi Joan Santamaria 1957.
Sí.
I el que te volen demanar és si sap què significa la paraula Peret Seba. Supos que Nicolau Dols ho sap, però...
Sí, se sol dir és el divendres sant, és el sacrifici del divendres sant.
Que serà ara, aviat. Sí, sí. Preparació de la Pasqua en ritu judaic. Això sí, és diccionari, diu això, però ho explica millor.
És divendres sant, en el ritu catòlic se fa un ofici que se solia dir missa de presentificats perquè no se podia consagrar, i bé, és paral·lel.
Uh-huh. I ja darrera pregunta, efectivament ho hem parlat, la tuberculosi que va tenir Blai Bonnet el va marcar, com també molts d'altres autors que, curiosament, si cerques i tresques en el món de la literatura, hi ha moltes persones que varen tenir tuberculosi, Jacob Sureda, George Orwell, Catherine Mansfield, Chekhov, Salvay Papasseit... Però sabeu qui també va tenir tuberculosi d'aquests dos autors?
En Damià Huguet o en Bartomeu Rosselló Pòrcel?
En Bartomeu Rosselló Pòrcel hi va morir.
Uh-huh. I ben jove, 24 anys. Ai, ha estat un plaer. No mos queda més temps. Podíem estar, de fet, ara en parlarem ara més, però amb vosaltres dos, que sou un expert de sa obra de Blai Bonnet. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, veres.
Gràcies a
vosaltres.
I sobretot, que tothom llegeixi en Blai Bonnet, és el millor homenatge. No és difícil. I sa manera és llegir-lo desordenadament, agafar la poesia completa i llegir una pàgina d'aquí i una pàgina d'allà, i així un se'n fa una idea i sobretot s'enamora d'aquest gran geni, aquest gran poeta.
Nicolau Dols, moltes gràcies. Molt d'anys. Toni Vidal Ferran, un plaer. Gràcies.
Igualment.
Gràcies. Ara tornem...